Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que des de fa 15 anys, primer a la sintonia de Catalunya Ràdio i ara a Vilaweb, fem parlant de la vida online, posant context al que passa en internet, i estos crits que escoltàveu doncs són significatius del que ha passat aquesta setmana molt especialment. Són crits, Volem TV3, de la concentració que ahir dilluns es va fer ací a València, reclamant contra el tancament de les emissions de TV3, una concentració convocada des de Facebook, convocada des de les xarxes socials, que va aconseguir omplir de gom a gom la plaça de la Mare de Déu de València. Hem decidit fer un programa especial, el fem des de València, el fem des del Centre Octubre, i volem en aquest programa portar-vos la veu de gent que ha estat molt implicada en tot aquest procés i intentar entendre què ha passat amb el tancament de TV3, però sobretot què ha passat amb la reacció de la xarxa, com s'ha produït aquesta extraordinària reacció de la xarxa que l'etiqueta de Twitter sense senyal ha posat especialment de relleu, i quin és el present i quin és el futur que espera a les emissions de TV3 ací al País Valencià.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com tots vosaltres segurament ja sabeu, dijous passat a la nit, exactament després del Telenotícies Vespre, després del temps, de l'horatge, el senyal de TV3 es va apagar sobtadament a tot el País Valencià. Això va ser una decisió d'Acció Cultural del País Valencià davant d'una modificació legislativa, que després vos explicarem en detall, que pràcticament feia impossible mantenir les emissions de TV3, que des de feia 26 anys que eren seguides a tot el territori valencià. Com cada setmana, el Martí Crespo ens fa el seu informe on explica què ha passat, com ha passat i quines han estat les conseqüències a la xarxa d'aquest tall de senyal.
L'informe de Martí Crespo.
Dijous, just després del Telenotícies Vespre, es va apagar TV3 al País Valencià, després de 26 anys d'emissions amb entrebancs de tota mena. Les amenaces econòmiques, via multes, del govern valencià van fer efecte i van empènyer Acció Cultural del País Valencià a tancar els repetidors que encara mantenia actius. El tancament va desencadenar el mateix dijous una allau de crítiques i protestes. Internet va ser el principal canal d'expressió i del malestar. Passats 9:45 del vespre, coincidint amb la desconnexió de TV3 al sud, VilaWeb també va quedar sense senyal, una pantalla en negre amb un text explicatiu que durant 24 hores va recordar el fort cop que suposa aquest fet per a la llibertat d'informació i per a l'espai comunicatiu català. L'exemple de VilaWeb va ser seguit per moltes webs, encapçalades per les d'Acció Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural i l'Obra Cultural Balear. N'hi havia d'entitats culturals, de formacions polítiques, de músics i, sobretot, de desenes de pàgines i blogs personals. Divendres al matí, les reaccions es van succeir ràpidament. De mica en mica, moltes webs es van sumar a l'apagada simbòlica i l'etiqueta sense senyal es va convertir en la més utilitzada de Twitter a tot el país. Aplegats en aquesta etiqueta i també Volem TV3, no van parar de publicar-se missatges en aquesta xarxa social. La protesta també es va fer visible amb una imatge contra la censura que molts usuaris es van posar de perfil a Twitter i també a Facebook, on hi ha uns quants grups creats sobre la qüestió des d'aleshores. I una altra de les conseqüències del tancament de TV3, específicament a la xarxa, van ser els atacs d'internautes anònimos que van aconseguir fer caure intermitentment les webs de la Generalitat Valenciana i del PP Valencià.
La reacció al tancament, òbviament, va començar de seguida, com ha explicat Martí Crespo en el seu informe. Hi va haver, sobretot, divendres al matí, una declaració feta ací, al Centre Octubre, des d'on estem emetent avui, per la Junta d'Acció Cultural del País Valencià, acompanyada de representants de tots els partits polítics, excepte el Partit Popular, òbviament, de, també de sindicats, d'associacions cíviques, culturals, pràcticament tot el món cultural i associatiu valencià a darrere, posat, situat a darrere de Liceu Climent, que va llegir aquesta declaració que ara sentireu.
Reunida la Junta Directiva d'Acció Cultural del País Valencià el dijous 10 de febrer del 2011, ha pres la decisió de cessar les emissions de TV3. Això està provocat per les renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha pagat una primera multa de 126.943 euros i ara ha de fer front a d'altres dues multes que sumen 6.000 euros. La data límit per fer-ho és el 20 de març, si no volem que s'iniciï el procés de constrenyiment i d'embargament de comptes corrents, ajudes i propietats, com l'Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a més, sense amenaça, amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada mes. Davant d'aquesta decisió, Acció Cultural considera, primer, aquesta campanya de persecució contra Acció Cultural és obra del molt honorable senyor Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana. Un dels motius fonamentals és utilitzar el tancament de TV3 com a pantalla de les greus acusacions que pesen sobre la seva persona en el cas Gürtel. Segon, aquesta persecució contra Acció Cultural per part del senyor Francisco Camps va en contra de l'esperit de tota la normativa europea. Tots els tractats internacionals garanteixen la llibertat de circulació de productes audiovisuals. Així s'evita que les fronteres polítiques i administratives siguin un obstacle per a la promoció de la diversitat lingüística i cultural europea. Tercer, el senyor Francisco Camps ha modificat arbitràriament i expressament la legislació valenciana per poder forçar el tancament de TV3. Així ha arribat a l'extrem d'impulsar una modificació de llei amb la nostra entitat com a únic objectiu i destinatari. Es tracta de la modificació de la llei 1 del 2006 de la Generalitat del sector audiovisual per la llei 16 del 2010 del 27 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. Subratllem que encara no han passat dos mesos de la modificació de la llei. Quart, el senyor Francisco Camps sap que sí que existia la reciprocitat de TV3 i Canal 9. Acció Cultural va ser la primera entitat cívica que impulsà la creació de Canal 9. També des de 1989 va ser la que impulsà l'arribada de Canal 9 a Catalunya. Posteriorment, el govern català va facilitar la recepció de Canal 9 a Catalunya durant dos anys, mentre esperava tancar un acord de reciprocitat amb la Generalitat Valenciana. Aquest acord va ser rebutjat per Francisco Camps i es continua amb la persecució de TV3. Cinquè, el senyor Francisco Camps nega als valencians una televisió en la seva pròpia llengua. Considerem que aquesta discriminació és un atac gravíssim a la llengua i la cultura del País Valencià i en contra dels interessos del nostre poble. Per tot això demanem que el Partit Popular substituïsca el senyor Francisco Camps com a candidat a les properes eleccions autonòmiques, en entendre que és una persona que no respon als interessos valencians. Només així es podran resoldre els preocupants nivells de degradació de la democràcia que actualment pateix el nostre país i aconseguirem que les institucions valencianes recuperen la seva dignitat. Tot i això, Acció Cultural no considera tancada la història de TV3 al País Valencià. Primer, perquè el fons del conflicte està pendent de la resolució del Tribunal Suprem i, posteriorment, si cal, a d'altres instàncies europees. I tot això perquè tenim la raó. Finalment, volem agrair l'esforç i la solidaritat que, tant durant els darrers 26 anys com en aquests moments, han mostrat cap a Acció Cultural del País Valencià, els seus socis, centenars de milers de ciutadans del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears i tota la societat civil del nostre país, siguin associacions, partits polítics, sindicats, etc. A tots ells i a vosaltres, moltes gràcies.
Això que heu escoltat era la declaració que Liceu Climent feia en nom de la Junta d'Acció Cultural del País Valencià. Per posar una miqueta més de context a la situació, tenim amb nosaltres Toni Gisbert, que és el coordinador d'Acció Cultural del País Valencià. Això, Toni, no ha estat una qüestió d'una setmana. El combat per sostenir TV3, per una banda, sembla una obsessió molt específica, molt especial del president Camps, però per una altra ja fa temps que dura.
Exactament des del gener del 2007, és a dir, fa un poc més de 4 anys que dura. Jo crec que hi ha una obsessió malaltissa pel control dels mitjans de comunicació. Hi ha un motiu també que és un caràcter profundament antivalencià del president Camps, particularment d'una dreta espanyola profundament antivalenciana. I darrerament jo crec que com a mínim hi ha altres dos motius que s'hi han afegit. Un és el d'una certa orgull malentès ferit, és a dir, jo crec que no pot acabar de pair que en 4 anys no hagi acabat de pogut tombar TV3 i sobretot Acció Cultural i la Societat Valenciana, que continua defensant les emissions de TV3 al País Valencià. I després també hi ha l'efecte cortina de fum amb tota la situació cas Gürtel, etc., que no crec que calga recordar a l'audiència.
Per què aquesta obsessió de Camps amb TV3? Però hem de recordar que la seva obsessió particular són els mitjans. Canal 9 l'ha destrossat, encara més destrossat del que estava. Les seves pressions sobre els mitjans escrits són constants. N'hi ha aquest model italià que a vegades comentem, aquesta manera de fer tipus berlusconiana, per entendre's?
Jo crec que hi ha els dos motius profundament ideològics. Un és la concepció berlusconiana del poder, del control dels mitjans de comunicació, però després jo crec que també en el seu cas en particular hi ha una concepció de dreta espanyola profundament reaccionària, d'un catolicisme profundament reaccionari. I jo crec que hi ha el profund convenciment de que té una missió, de que té una missió que és el separar València de Catalunya i és el salvar-la, diguem-ne, d'aquesta emergència d'un sentiment de país i d'un sentiment de connexió amb la resta dels països catalans. I jo crec que és Berlusconi, però passat pel nacionalcatolicisme, la qual cosa és encara molt més greu.
El que no ha pogut frenar precisament és internet. Igual que està passant, no és bo fer un paral·lelisme tan clar, però vaja, igual que està passant al Magreb, igual que està passant en tantes altres situacions, internet ha jugat un paper molt determinant aquests últims dies al País Valencià.
Més, jo diria que espectacular. Fa només uns pocs dies, des de divendres 18 de febrer, si no recordo malament, era el dia que es va tancar les emissions de TV3 al País Valencià, i sembla que ha passat no setmanes o mesos. En pocs dies hi ha hagut i en poques hores, unes mobilitzacions absolutament increïbles, i jo crec que hi ha una cosa que sí que voldria destacar. Moltes vegades es parla de que internet és un món virtual que no té, diguem-ne, transcendència sobre el món real. Ha estat a partir de la mobilització a internet que hi ha hagut la mobilització posterior al carrer. I hi ha una retroalimentació molt interessant entre el que està passant en internet, el que està passant en Twitter i el que està passant al carrer, amb les concentracions, amb els pronunciaments, amb el ressò de premsa. I una retroalimentació que, a més, no té, per dir-ho així, un únic responsable, sinó hi ha moltíssims responsables i gent que, sense, com qui diu, consultar a ningú, d'una manera fent seu el problema, assumint-ho com a un problema propi, doncs organitza una concentració, organitza una mobilització per internet, i ja no saps de vegades diferenciar, diguem-ne, la mobilització en el món virtual en el món real, amb una retroalimentació molt interessant.
Aquesta mobilització, de tota manera, no fa que es puguin veure els programes de TV3 encara. Dos preguntes sobre això. Una, evidentment, per internet la gent pot seguir TV3. Suposa que la majoria dels oients valencians en són conscients, el 3 a la carta, les emissions en directe de TV3. Però segona, vosaltres quin plantejament com a Acció Cultural feu a partir d'ara? És a dir, com es recupera TV3? Les antenes segueixen estant, els repetidors segueixen estant. Què penseu fer en aquest sentit?
Doncs hi ha diverses coses. De manera immediata hi ha tota la continuïtat d'aquesta mobilització, i particularment jo crec que és la deslegitimació del president Camps. Ara mateix estem parlant amb alguns eurodiputats per adoptar també el tema a Europa. Jo crec que dins del mateix PP comencen a haver veus que comencen a veure que el senyor Camps, doncs, comença a tindre un cost molt gran. No només electoral, que jo crec que també hi és, però fins i tot encara que pogués mantenir aquesta majoria absoluta, la continuïtat del senyor Camps com a responsable de màxim del PP valencià i del govern valencià, jo crec que tindrà un cost, perquè continuarà el cas Gürtel, continuarà el tema TV3, etc. Per tant, allí hi ha tota una via, i ja és molt interessant totes les fractures que s'estan produint dins del PP. Després hi ha dues vies que exigeixen temps. A nivell judicial hi ha un recurs presentat davant del Suprem. A nivell polític hi ha tot el tema de la iniciativa legislativa popular que està en el Parlament espanyol. I hi ha una tercera cosa, que és el que estem ara explorant, que és tot el tema aquest d'Europa, que té sobretot una incidència política de deslegitimació del senyor Camps i de fer-li veure fins i tot al PP a nivell estatal que aquesta càrrega, fins i tot per a les eleccions del 2012, potser és una càrrega excessiva i és un llast que haurien de deixar. I com a última reflexió, nosaltres vam tancar els repetidors, i els repetidors que un dia Acció Cultural tanca, potser un dia puga reobrir els mateixos que hem tancat. Per tant, els equips els mantenim. Per tant, això continua obert.
Els repetidors continuen estant als seus llocs, efectivament, però el conflicte, sobretot el conflicte legal, és complicat, difícil d'explicar, llarg i empalagós, així que hem pensat que Mercè Teodoro, l'advocada de Acció Cultural del País Valencià, podia ajudar-nos a treure una miqueta de trellat. Mercè, en primer lloc, a tot el món ens ha sorprès molt la forma en la qual s'ha produït este canvi legislatiu que ha comportat que Acció Cultural tingui que tancar repetidors perquè no podria fer front a una multa cada 15 dies, em sembla que era.
Sí, és que fins ara ens estaven aplicant una llei de l'any 2006 que imposava unes determinades sancions per les conductes que la llei qualificava com a il·legals. En el nostre cas era emetre sense tindre la llicència corresponent per a emetre. Però a la vista que la resistència jurídica que estàvem oposant a aquestes sancions els impedia tancar amb l'eficàcia i la rapidesa que ells pretenien els repetidors, i de fet des del primer requeriment de tancament que va arribar a gener del 2007 fins ara els repetidors principals continuaven oberts, la Generalitat Valenciana ha hagut d'inventar-se sobre la marxa una modificació legislativa, i aquesta mateixa llei que ells van aprovar l'any 2006 han introduït una modificació a través de la llei d'acompanyament de la llei de pressupostos de 2011, per la qual podien, sobre sancions ja fermes i executives en via administrativa, imposar sancions coercitives per a obligar al seu compliment. I m'explique. Ells ens han sancionat amb una sanció doble, una el tancament dels repetidors i una altra les multes, les sancions econòmiques. Doncs bé, respecte a les multes, intentarem la via de l'ajornament del pagament i el fraccionament, cosa que ens ha estat rebutjada per la Generalitat, i per això hem de pagar els 600.000 euros que tenim pendents abans del dia 20 de març si no volem entrar en el constrenyiment tributari. I respecte al tancament, ells havien de demanar primera autorització judicial per a entrar en les nostres instal·lacions i precintar-les. I si autoritzacions judicials no s'estaven concedint. De fet, els jutges en 3 i 4 ocasions, en funció de quins repetidors concrets, havien denegat l'entrada i precinte per considerar que mentre no acabés el procediment judicial de fons podria causar perjudicis irreparables i a més se vulnerava la tutela judicial efectiva. I aquesta situació per al govern de Camps ha estat intolerable i han modificat la llei. La mesura és una sanció econòmica en proporció al temps que tu estàs sense acatar la seva sanció. Cada 15 dies podien imposar una sanció econòmica, es diu coercitiva, en realitat és una pura i veritable coacció econòmica, per obligar-te a executar el tancament que tu voluntàriament no vols executar. I per tant, en el nostre cas, ja tenen que hi ha encara 2 expedients principals oberts en via administrativa i pendents d'executar-se, la quantia era de 120.000 euros cada mes que mantinguérem obertes les instal·lacions i els repetidors. Si això ho sumem a les multes que ja tenim acumulades amb els recàrrecs per la demora, amb el recàrrec del 20% pel constrenyiment, fa una suma que supera amb escreix els 800.000 euros i que és impossible de suportar per una entitat que és una associació sense ànim de lucre. Perquè penseu una cosa, que la llei del sector audiovisual i les quanties de les multes que la llei té previstes està pensat per a les grans empreses de telecomunicacions. I per això són xifres milionàries, però no està pensada per a sancionar una entitat associativa sense ànim de lucre. Per tant, la desproporció és absolutament brutal respecte el fet i la sanció que s'està imposant, i a més és absolutament criticable tant des del punt de vista polític, cívic, social, etc., com des del punt de vista jurídic, que una llei que està feta i pensada per a les grans empreses de telecomunicacions s'aplique a una associació, a una associació sense ànim de lucre. I bé, és una coacció econòmica. En aquest cas no han esperat que els tribunals ens donen o ens lleven la raó, no han esperat a saber quina és l'opinió final de la justícia, sinó que ells s'imposen, en aquest cas, per la força de la coacció econòmica.
Hi ha un detall que crida molt l'atenció, que és, no sé si ho he entès bé, però el que han fet ha sigut modificar, entenc que de forma unilateral, òbviament, la llei d'acompanyament dels pressupostos. O sigui, una cosa que no té res que veure amb el que estem parlant i que és una llei teòricament menor i diguem, no, quasi administrativa, per dir-ho d'alguna forma, i han usat una modificació d'aquesta llei per fer això un poc a l'estil de lo de Berlusconi a Itàlia, no?
Sí, sí, és un procediment estrany perquè no és una modificació directa, és una modificació de la llei del 2006 del sector audiovisual valencià, però no s'ha discutit amb autonomia al Parlament, vull dir, no s'ha plantejat com un debat polític parlamentari en seu parlamentària sobre si aquella llei del sector audiovisual era correcta o incorrecta o útil o inútil, etc., sinó que s'ha introduït la modificació a través d'una llei d'acompanyament a la llei de pressupostos, que sí que efectivament és una mena de calaix desastre en la que entren múltiples modificacions legals, però com bé dius, normalment són de caire administratiu i formal. Aquesta té un contingut subterrani, o sigui, una càrrega de profunditat que va expressament dirigida contra acció cultural. La situació, jo crec que per al govern Camps era insostenible, que durant 4 anys li estigueren plantant cara una associació davant de tota l'artilleria jurídica i administrativa de la Generalitat Valenciana, era la vergonya del món, des del seu punt de vista, per a nosaltres un motiu d'orgull. Un motiu d'orgull per la nostra capacitat de resistència davant d'aquest atac intolerable i perquè la gent ha defensat amb suport econòmic, amb suport social. Nosaltres hem fet valdre els arguments jurídics en totes les seus corresponents, vull dir que hem recorregut totes i cadascuna de les sancions i dels requeriments que ens ha dirigit la Generalitat Valenciana i esgotarem totes les instàncies administratives i judicials de l'Estat i de fora de l'Estat per a defensar el que nosaltres pensem que és just i legítim, que és el permetre la llibertat de comunicació dins l'espai lingüístic del català. I clar, aquesta desproporció de mitjans i de resultat els feia semblar realment inoperants per a ells mateixos, no? Clar, la modificació també la atacarem i anuncie que estem preparant a hores d'ara un recurs contra el requeriment que ens ha fet tancar en última instància, encara que no servisca per a reobrir de forma immediata, però considerem que és absolutament il·legal que se'ns aplique a un expedient de 2006 una norma de 2011. Perquè les normes administratives perjudicials per als ciutadans no se poden aplicar amb caràcter retroactiu. I això és un principi general del dret que està reconegut en la Constitució i en totes les lleis administratives que estan en vigor i clarament els tribunals ens donaran la raó. El que passa és que així s'està abusant de que els ritmes del poder executiu i del poder judicial no són els mateixos. Els tribunals trigaran 4 o 5 anys en dictar una sentència definitiva sobre la qüestió, mentrestant ells poden actuar. Però que sàpiga tothom que l'actuació del govern de la Generalitat és il·legal, que les sancions administratives no se poden imposar retroactivament i que les normes restrictives de drets, com és aquesta de la sanció coercitiva amb la qual se'ns ha amenaçat en última instància, no es pot aplicar basant-se en una norma aprovada l'any 2011 a un expedient que data de 2006.
Finalment, hi ha un aspecte que és impossible no tocar en aquest programa especial de l'internauta que fem des de València parlant de les repercussions del tancament de TV3 i de tot el moviment sense senyal que ha nascut a partir d'això, que són les repercussions estrictament periodístiques, per la qual cosa tenim amb nosaltres una periodista, que és la Violeta Tena. Amb ella volem parlar dels dos aspectes, és a dir, primer, com a ciutadana, de sobte desapareixen les cadenes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la pantalla, i després, com a periodista, tot el que ha passat, tota la reacció. Però primer, tu arribes a casa dijous a la nit i paf, no n'hi ha les cadenes, no? Què passa ahí?
Doncs mira, vaig a ser sincera, la veritat és que des de dijous, que va ser quan van tancar el senyal, encara no havia tingut el temps de seure un dia al sofà i fer-me conscient de que realment aquest canal, que per a mi havia sigut molt habitual, no, ja no funcionava. I em va passar dilluns, no? 4 dies després, pràcticament, perquè jo tinc el costum d'arribar a casa i mentre estic dinant posar TV3 per a informar-me de què està passant més enllà del Sénia. I ahir, de cop i volta, va ser posar el canal i allò ja no... Allò estava en negre. I després de 4 dies en la que hem estat pues, tots molt... crec que molt sensibilitzats en el tema, anant a manifestacions, a través de les xarxes socials, la veritat és que va ser quan de veritat vaig dir... ens ho han llevat, i la veritat és que això em dol com a ciutadana, em dol molt, i també com a periodista. Em dol com a periodista perquè em lleven una eina d'informació que ha estat molt important, i sobretot em dol perquè considero que TV3 s'havia convertit en un referent per a molts periodistes valencians, o almenys per a la gent que ens estimem el que considerem que és bona comunicació. Nosaltres tenim la mala sort de viure en un país, en el País Valencià, en el que la televisió, que teòricament era nostra, Canal 9, ha estat completament segrestada des de fa molts anys, i si no, inclús des dels seus inicis, i s'ha acabat per convertir en un altaveu del poder, i en este cas del partit que està en el govern. Segurament Canal 9 seria un dels pitjors exemples de televisions en països teòricament democràtics. I això, malauradament, és el que han fet de la nostra televisió. Així que crec que érem molts els valencians que sentíem la televisió dels catalans com a pròpia i com a referent i com a model d'una manera de fer bon periodisme. No estic dient que TV3 ho farà tot bé i que tots els seus informatius foren genials, ni molt menys, com en totes les televisions. Evidentment que tenia problemes, en ocasions discrepaves, però en tot cas sí que ha sigut sempre un model cap al qual ens haguera agradat aspirar als periodistes valencians.
La Unió de Periodistes Valencians, que és l'associació, l'institució que agrupa la majoria dels periodistes, es va posicionar molt rotundament des del primer moment en contra del tancament, i parlava en els seus comunicats parlava de que això reforçava el buit informatiu que viu el País Valencià. No? Des de fora del País Valencià és difícil d'entendre a voltes això, no? Com s'ha construït una mena de gueto en el qual la dreta o l'extrema dreta, perquè ben sovint és l'extrema dreta, controla el panorama mediàtic del país d'una forma molt clara i molt descarada, amb les conseqüències socials que això té, clarament.
Clar, el que tenim en el País Valencià ha sigut que la proliferació de mitjans, sobretot pel que respecta a la TDT, ha anat completament en contra del que ha estat la nostra llengua. Així es van fer unes concessions que no van tindre en absolut en compte quines són les particularitats d'aquest territori. Això ha provocat que ara per ara, quan tu agafes la graella televisiva, el que te trobes és pràcticament tot canals fets fora del País Valencià, i no només això, ja no és només que parlen en castellà, sinó que a més parlen de qüestions, d'interessos que són completament aliens als interessos que teòricament hauríem de tindre, pense jo, els valencians. Per tant, sincerament, aquest panorama informatiu en el que ens trobem és realment molt pobre. No cal dir que la situació lingüística que tenim al País Valencià no és ni de lluny la de Catalunya. I bueno, pues ara el fet de deixar de comptar en quatre canals que parlaven la nostra llengua no fa més que refermar aquesta castellanització absoluta del panorama mediàtic valencià. En aquest sentit, és una molt, 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 molt mala notícia.
El contrast és internet. És a dir, per internet, en canvi, la reacció ha estat espectacular. Internet al País Valencià. Al País Valencià no n'hi ha cap diari en paper en català. Recordem que fins i tot els diaris del Principat en català no arriben al País Valencià, per tant, no n'hi ha la possibilitat de llegir diaris en paper en català, ni algunes emissores de ràdio, especialment a comarques, que emeten en català, però poques. N'hi ha una televisió i mitja, no sé si dir un canal i mig, perquè el Canal 9 pràcticament es sorprèn quan...
Unes
soles. Però, en canvi, el món d'internet és ple d'iniciatives molt, molt bones, algunes molt professionals també, molt ben fetes, que estan escrites amb tota normalitat en català. Estic pensant en comarquesnord.cat, per exemple, a Morella, que és un projecte magnífic, etc. Internet és la reacció valenciana?
Vols dir en quant al panorama de mitjans de comunicació? Bueno, pot ser, sí. Comencen a aparèixer alguns mitjans que han donat el pas de publicar dins d'aquesta vessant comunicativa. El ben cert és que, malauradament, no hi ha grups de comunicació importants en el País Valencià que vulguin apostar per esta particularitat, no? per fer mitjans de comunicació en la nostra llengua. Això provoca que totes les iniciatives que sorgeixen doncs siguin iniciatives humils que han trobat en la xarxa una bona manera, un bon espai en el qual vessar les seues opinions, les seues informacions. Sens dubte és un nínxol que crec que els que ens estimem la llengua i ens estimem el país i demés, caldrà que explotem, perquè en els mitjans convencionals la cosa ara mateixa està molt més complicada.
I en aquest cas concret, la reacció ha vingut per internet?
Sí, la veritat és que en aquest cas concret jo crec que ha estat espectacular, però espectacular en tot el seu sentit de la paraula. La notícia de l'apagada de TV3 va arribar el dijous a la nit i el divendres l'allau d'informacions relatives a este tema, l'allau de reaccions que es van manifestar a través de les xarxes socials, jo crec que almenys des del meu punt de vista era del tot inimaginable. Tu t'imaginaves que hi hauria una certa reacció, però no en la mesura en la que la hi hagué. De seguida, milers, centenars de persones adherint-se a causes relacionades amb TV3 al País Valencià. De seguida, gent posant-se en contacte entre ells per tal de convocar manifestacions, concentracions, fent grups en el Facebook, en el Twitter es va convertir de seguida en un dels principals temes, sincerament, del tot espectacular. La veritat és que per a mi ha sigut tot un descobriment com les xarxes socials s'han convertit en el, d'alguna manera, en l'incitador de tot el moviment social, de tota la repulsa que ha generat esta notícia. De les xarxes socials, del moviment en les xarxes socials, s'han desencadenat, com dia, manifestacions, concentracions arreu de tot el país. I això alhora ha obligat als agents polítics, sobretot als de la dreta, que són els que han provocat este desastre, a manifestar-se, no? I per tant, bueno, tota una cadena d'accions, reaccions, que crec que són molt interessants i que caldrà estudiar i que d'alguna manera, sens dubte, ens remeten a això que hem vist a l'altre costat de la Mediterrània i que tant se n'ha parlat, no? Que tant han parlat els politòlegs i de més, de com tota aquesta gent jove en el Magreb i en l'Orient Mitjà han convertit Facebook i totes les xarxes socials en un arma, no, de contra el poder, pues bueno, així jo crec que a petita escala el que ha passat en el cas del País Valencià i TV3 és molt semblant, de segur que ens haurà de fer reflexionar sobre tota la vertebració social que s'ha generat al voltant d'ells.
Ens quedem doncs amb aquesta esperança d'internet. Recordem que l'internauta va néixer fa 15 anys precisament a l'antena de Catalunya Ràdio de la mà de Jordi Vendrell i que les nostres veus arribaven fins a Guardamar a través d'estos repetidors que la setmana passada es van haver de clausurar pel que fa a la televisió. Aquest ha estat un programa especial de l'internauta, un programa fet des de València, un programa que ha volgut retratar les diverses cares d'aquest fenomen que ha sacsejat la xarxa catalana des de dijous a la nit, un programa anormal en aquest sentit, però entenc o espero que ho entengueu tots els oients, també un programa necessari. La setmana vinent ens tornarem a trobar a l'internauta, a www.linternauta.cat o a la portada de VilaWeb a partir del dimarts, a partir de la vesprada, amb un tema més normal. Segurament parlarem d'ensenyament, parlarem de tota aquesta polèmica amb l'U+1, amb la de digitalització de les escoles, etc., i intentarem retrobar un poc aquesta normalitat que la histèria del Partit Popular del president Camps ens ha impedit tindre aquesta setmana. A tots vosaltres, fins la setmana vinent.
L'internauta. El fem perquè podem.